Són 8:15 del matí. Xavier Moret, bon dia.
Bon dia.
Com va la vida, Xavier?
Molt bé.
Avui visitem un lloc que encara no he estat, però que em ve molt de gust.
Jerusalem.
Propera destinació.
Jerusalem.
És la capital d'Israel per als jueus i de Palestina per als àrabs. Situada en un altiplà en les muntanyes de Judea, entre la Mediterrània i la Mar Morta, és una de les ciutats més antigues del món. Avui en dia, l'estatus de Jerusalem segueix sent un dels temes centrals en el conflicte palestí-israelià.
Avui amb el Xavier Moret, roda el món fins a Jerusalem, una ciutat imponent, no?
Sí, impressionant, i que s'hi ha d'anar almenys un cop a la vida, i si cal dos o tres. Perquè sents el pes de la història, sents el pes de... És la capital de les tres religions monoteístes més importants, dels musulmans, dels cristians i dels jueus, i això ho notes a cada passa. És una ciutat, la part vella, murallada, que té un encant irresistible, i, a més, el paisatge està molt bé, i la ciutat té encant, tot i que és un punt, diguem, de conflicte, que no se'l treu del damunt i tens la sensació aquesta de que sempre està vigilada per molts soldats i notes aquesta sensació d'inseguretat.
Sí, tens aquesta sensació d'inseguretat, de
sí,
perill?
Sí, és difícil treure-se-la del damunt. M'explicaven un acudit allà als amics de Jerusalem, deien que és el millor de Jerusalem i em deien la carretera de Tel Aviv. Perquè quan arribes a Tel Aviv és la modernitat, a la vora del Mediterrani, ja la religió ja no té tant pes, hi ha discoteques, hi ha bars musicals, en canvi a Jerusalem sempre hi ha la sensació aquesta de que pot passar alguna cosa en qualsevol moment.
De fet, el Trump vol que sigui la capital una altra vegada, no?
Sí, és que això del Trump, bueno, és el campió dels jocs dels disbarats, no? De veure com ho pot fer per emmerdar més una zona on ja hi ha un conflicte i on tot va, diguem, que s'aguanta amb pinces i a sobre pots provocar que s'acabi de complicar. No, el que no ajuda tampoc és que tens aquesta barrera que han fet els israelis en els últims 20 anys separant el món palestí del món israelí, i llavors això t'ho trobes cada dos per tres. Fins i tot a Jerusalem, pensem que Jerusalem és la capital d'Israel i de Palestina, però gairebé tocar temps Betlem, que hi ha l'església en la nativitat, això ja és Palestina. I llavors et trobes el mur entremig, controls... O sigui, la sensació de que allà pot passar alguna cosa en qualsevol moment és gran.
És una de les ciutats més antigues de tot el món, no?
Diuen que sí, i m'ho crec, perquè és clar, mirem la història i remunta el rei Salomó, el rei David, surt Abraham, surten tota mena de personatges antiquíssims de la Bíblia. Llavors, jo crec que la millor manera d'acostar-s'hi és anar d'entrada al món de les oliveres, que ja ens sona de la Bíblia, la història de Jesucrist i tot plegat. Llavors, des d'allà veus la ciutat emmurallada, dominada pel món del temple, que en diuen, que és on hi ha, on diuen que hi ha la roca on Abraham anava a matar el seu fill Isaac, i on diuen que Mahoma es va posar a resar i es va concentrar tant que va pujar al cel. O sigui que déu-n'hi-do el pes històric d'aquesta ciutat. I allà dalt tens la cúpula daurada i al costat la mesquita de l'Aqsa. I veus al voltant els quatre barris de la gran ciutat emmurallada, que no és tan gran, és petita, però molt concentrat tot. Tens el barri cristià, el barri jueu, barri musulmà i el barri armeni, perquè anys enrere els armenis eren importants i teníem un barri propi. Llavors el que fa gràcia és, un cop ho has vist des de fora, des d'anar seguint la vida de la ciutat, entrar per la porta de Damasc o de Jaffa, que és una ciutat emmurallada amb 8 muralles, amb 8 portes d'entrada, una de les quals només s'obrirà quan torni el Masías, que diuen el Masías als jueus que tornarà un dia d'aquests. I llavors, un cop dins, vas de sobte a la ciutat medieval, no? amb les muralles, que pots pujar-hi, pots veure rastres de la fortalesa del rei David, i el que a mi em crida molt l'atenció és com en un poc espai hi ha la Via Dolorosa, que per on va el Via Crucis autèntic, que va seguir Jesús abans de morir a la creu, i llavors el que crida l'atenció és que tens el mur de les Lamentacions, que és el lloc més sagrat dels jueus, i a dalt tens la mesquita de l'Aqsa, un lloc sagradíssim pels musulmans, i a uns pocs metres hi ha l'església del Sant Sepulcre, que és el lloc sagrat pels cristians. O sigui, hi ha tal concentració d'energia religiosa i històrica en un espai tan petit que emociona només de veure-ho i de sentir-ho.
Ara ho comentaves, Xavier, Jerusalem està considerada una ciutat sagrada per les tres grans religions monoteïstes, el cristianisme, el judaïsme i l'islam. Com hi conviuen?
Doncs no és fàcil la convivència, sobretot amb els musulmans, perquè tu saps que, clar, són palestins, i israelis i palestins no ho porten gaire bé. I llavors, al barri musulmà, quan hi vas, veus cases ocupades on han posat filferros i la bandera israelí per dir això ho ha ocupat un jueu, i llavors et trobes el conflicte molt sovint, i si passeges pel país o la resta del país també és un conflicte latent, i més veient el mur aquest, la gran barrera, alguna, em sembla que és de més de 7 metres d'alt, que han construït els israelis, segons ells, per qüestions de seguretat, veus que sí, que el tema dels musulmans està allà molt enfrontat al tema dels jueus. I jo vaig estar en una de les intifades, a la segona, i vaig parlar amb gent dels dos bàndols, i em vaig trobar que partidaris de la pau potser hi ha un 5%. La majoria tenen allò tan ficat a la sang, el conflicte aquest, no és dialogar amb l'altre, sinó anul·lar l'altre. L'altre ha de desaparèixer. I això et fa preveure que la solució és molt difícil a llarg termini.
Què la converteix?
A curt termini, perdó.
A què la converteix en sagrada, aquesta ciutat?
Bé, el fet que dèiem això, que hi ha les tres religions monoteïstes la tenen com a centre del seu univers, no? Allà hi ha hagut el Palau del rei Salomó, que on es guardava l'Arca de l'Aliança, la mítica Arca de l'Aliança, que alguns diuen que ara està a Etiòpia, al nord d'Etiòpia, Aksum. Mm. Després els musulmans, Mahoma va pujar des de la roca de la cúpula fins al cel. Abraham va estar allà intentant matar el seu fill Isaac. O sigui que tot plegat té un pes històric. I a més ja, allà va haver-hi el martiri de Jesucrist i la mort a la creu. Hi ha l'església aquesta del Sant Sepulcre, on pots veure el que queda al Calvari, la tomba de Jesucrist i tot plegat. Hi ha alguna cosa que és mixtificació, i això ho pots veure a la Via Dolorosa, on et trobes pelegrins que fan la Via Dolorosa amb la creu, vestits com Jesucrist, i amb la creu i amb corona d'espines. I ja veus que hi ha gent que està una mica presa per aquest esperit de Jerusalem i que l'exagera una mica. Però tot plegat és el pes històric, el notes a cada moment que estàs a la part vella de Jerusalem.
Pots visitar Jerusalem sense que hi hagi una connotació religiosa, si ets ateu, si ets agnòstic?
Jo diria que no, és impossible. El que passa que aquesta connotació religiosa li acaba donant més encant. Quan més aprofundeixes en la història, més valores tot el que hi ha allà. Si estàs en un mirador i et diuen que és el món de les oliveres, al costat hi ha l'hort de Getsemaní, que per aquí va passar Jesucrist amb la creu, acaba donant-li un encant. Que passa que el conflicte hi és, i al mur de les Lamentacions, a dalt hi ha uns soldats vigilant, trobes molts soldats armats per tot Jerusalem.
Es pot visitar el mur de les Lamentacions, sí, no?
Sí, sí. T'has de posar l'equipar, el gorret aquest dels jueus, i hi ha un control de seguretat, i estan dividits homes i dones, i llavors veus com els creients jueus posen paperets entre les grans pedres que diuen que eren la base del temple de Salomó, no? I llavors, però el contrast és aquest, que dalt del mur hi ha la mesquita de l'Aqsa, que és la més sagrada per ells, pels musulmans, i sovint quan hi ha conflicte la tanquen perquè no és... no és segur visitar-la.
És un dels llocs sagrats, sens dubte, per la religió jueva, aquest mur de les Lamentacions.
Sí.
Per la musulmana ho és la cúpula de la roca, no? És el sí. temple musulmà per excel·lència,
sí,
no?
Sí, sí, sí. On hi ha la roca aquesta, on diuen que Mahoma va pujar cap al cel. Mm.
I pels cristians, segurament, és l'església de Sant Sepulcre.
Sí, aquesta església és una església curiosa, perquè se la tenen dividida entre armenis, etíops, fins i tot hi ha uns quants etíops que s'han instal·lat al teulat i que viuen allà, i també diferents sectes cristianes, no? I et trobes, ha estat cremada, això va ser la mare de l'emperador Constantí, Helena, qui va dir que havia trobat la tomba de Jesucrist i va fer la prova, va trobar les restes de tres creus, això era l'any 300, ja havia passat bastant de temps de la mort de Jesucrist. Va agafar un mort i el va anar posant de creu en creu i amb una va ressuscitar i va dir, aquesta és la de Jesucrist. I llavors va establir que allà hi hauria l'església del Sant Sepulcre, que passa la van construir, es va cremar, després Jerusalem va ser dominada pels turcs, pel Sulaimà el Magnífic, que és qui va fer les muralles al segle VI, i els cristians, els croats, no arriben fins a l'any 1000, i s'hi estan poca estona, fins a finals del segle XIII, i llavors tota aquesta superposició d'històries i de coses històriques és el que fa interessant Jerusalem, perquè pugen a les muralles i pots veure restes de tots els períodes i pots anar caminant per les muralles i anar veient la ciutat aquesta antiga, que és d'una bellesa extraordinària, voltada d'oliveres, per cert.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Xavier Moret, despertant-nos, viatjant fins a Jerusalem. Quants dies necessitem, Moret?
Jerusalem, si vas només a Jerusalem, en 5 dies en tens prou. El que passa que normalment es complementa amb una visita al Mar Mort, que queda molt a prop, on pots flotar sobre l'aigua excessivament salada, pots anar a Tel Aviv, que és la part moderna d'Israel, i pots anar a Acre, que és una ciutat que els croats, quan van fugir, quan van ser expulsats de Jerusalem, es van refugiar a Acre i van construir unes muralles i unes fortaleses impressionants, dels quals també van ser expulsats.
Escolta'm, sortim una mica del nucli de Jerusalem. Què hi trobem a les afores?
Bé, la Ciutat Nova és una vida molt diferent. Allà tens, hi ha un gran hotel, que és el King David, que és el mític, que és on han anat molts dignataris mundials, i on hi va haver una bomba l'any 46. Aquest val la pena visitar-ho i menjar-hi, si pots. També hi ha l'hotel dels corresponsals especials, l'American Colony, on també notes una vida especial. Hi ha un barri de vianants, de Yehuda, que sembla que la vida allà sigui molt més normal. No hi ha aquest pes històric. El que passa que els soldats israelians fan unes milis molt llargues i sovint s'enduen l'arma amb ells. Això d'anar veient gent que s'està fent copes amb l'arma al costat i tot plegat no et dona una excessiva confiança. Però amb el temps te n'oblides, és una ciutat que fins i tot és agradable de viure. També hi ha, parlant, potser no seria el moment, parlant de ciutat agradable, el Museu de l'Holocaust, que està fora de muralles, també és interessant visitar-lo, el Parlament. Tot plegat és una ciutat que ha anat creixent al voltant de Ciutat Vella i amb els israelis intentant deixar la seva petja en un territori que estava molt marcat per la llarga estada dels otomans en aquesta ciutat.
Mm-hmm. Moret, tu no et vas allotjar?
Jo he estat a diverses vegades a Jerusalem, tant en pensions com en hotels d'aquests grans que han fet ara.
Mm. És un viatge...
Això és una cosa curiosa, que quan arriba el sàbat estàvem l'última vegada al Crown Palace, i el Crown Plaza, i quan arriba el sàbat, que és la festa sagrada, tot s'ha de paralitzar. Mm. Diguem que Tel Aviv passa més suaument, però a Jerusalem et trobes que fins i tot els ascensors no poden funcionar en sàbat, perquè està prohibit tocar el botó, perquè faries un exercici que va contra la voluntat de Déu.
Què dius, Anna?
Sí, llavors els ascensors...
Has de pujar escales a peu?
No, el que fan és els ascensors paren a tots els pisos automàticament. Ah. La cosa, si estàs en un hotel alt, això ho alenteix molt.
Tu diràs, no?
Un, dos,
estàs
tres,
a la planta 14?
Estava al pis 15.
Carai.
I recordo pujar i baixar a una tortura. I llavors tot està parat, tanquen els restaurants, tanquen els bars, tanquen els museus i la ciutat es paralitza, sobretot al barri de Mea-Shearim, que és on viuen els ortodoxes.
Vas aprofitar per visitar Jordània, també, que queda a prop?
Amb un altre viatge, seguint no.
Seguint no, perquè potser és massa història, no, tot?
Sí, hagués estat un pes excessiu. Hagués tornat jo arrossegant-me cap a casa.
Vull dir que és un viatge també
de
llegir molt, de visitar molt, de molt museu, no?
Sí,
o de molta ruta, no?
Sí, és molt interessant, Jordània, però és una altra història. Pots visitar de passada el riu Jordà, on van batejar Jesucrist, o el Mar Mort, i de seguida et trobes a Jordània, que és una ciutat on hi ha... Ai, un país on hi ha petjades de l'època aquesta de Jesucrist, però també moltes altres coses.
Tu ets de missa, Moret?
No,
tu, veus? No m'ha sorprès. No ets de missa.
Oh, però ho havia estat.
Ho havies estat, temps. Sí.
I a vegades quan vaig...
Estàs batejat i tot?
Estic batejat.
La comunió?
La comunió també l'he feta.
Com anaves vestit, la comunió?
De blanc, de marinaret,
clar que sí.
Com Déu mana.
Molt bé. Amb quants anys?
No me'n recordo.
Recordes que et van regalar per la comunió?
Un rellotge d'Obert.
Maco, ja, veus? No, sí, encara el portes. Ja no, mira, encara el portes.
Sí, això mateix. Però la qüestió... Ostres, ara m'has despistat amb tot això.
No ho sé, què estàvem dient. No ho sé. Si ets de missa.
Sí, soc de missa. Ah, sí, que quan vaig a països exòtics m'agrada anar a missa. A Etiòpia vaig anar a una missa de 5 hores.
Fer un pare nostre.
Perquè té una cosa especial. Veure com a Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, em vaig llevar a les 6 del matí per anar a missa, també, perquè
maco.
Tenia ganes de veure com ho vivien.
Amb el rosari a la mà?
No, però va haver-hi el moment aquell. Jo hi anava amb un amic, érem dos blancs amb tota la catedral. En el moment aquell de doneu-vos les mans, que no sé si encara es fa,
sí, home,
van venir tota la catedral, els dos blancs, a donar-nos les mans perquè es veiés que no ens teníem mania pel fet de ser colonitzadors o descendents de colonitzadors.
Quan va ser l'última vegada que et vas confessar?
No me'n recordo, això ja fa massa temps, sí.
Però alguna confessió necessitaves?
I tant que sí. I si m'hagués de confessar ara, no faria prou en unes quantes hores.
No ets de missa, però ets de cine?
Sí, home, això segur, sempre.
Paula Carreras, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu tampoc ets de missa, eh?
No, jo tampoc.
Però...
no estic ni batejada, jo.
Mira, ja en som dos aquí, dos pecadors.
Sí.
Avui entrem al cine amb una pel·lícula, Paula.
Mira, és que em fa tanta il·lusió. Always look on the bright side of life. Always look on the... Clar, això és impossible no reconèixer-ho, és la banda sonora de La vida de Brian, i jo diria que és la comèdia per excel·lència de tota la història del cinema. És una de les pel·lícules més totèmiques de Monty Python, que són aquest grup d'humoristes anglesos que van fer història perquè van canviar realment la manera de concebre l'humor.
En Pau Descansi, un dels actors, no?
Sí, 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 de fet, John Cleese vindrà a Barcelona a fer un monòleg, vull dir que encara bellega, encara
va lluga.
La història és que a La vida de Brian, clar, hi ha molta gent que segurament l'haurà vist, però és que és perfecta per ubicar-nos a Jerusalem, perquè tota la història passa allà, i explica la història de Brian, lògicament, que neix alhora amb Jesús de Natzaret. El que passa és que els Reis Mags, quan van a l'estable a portar-li les ofrenes, s'equivoquen de nadó, i llavors li ofereixen tot a Brian en comptes de Jesús de Natzaret. I llavors Brian...
La mirra, no? Tot el...
Exacte. I llavors Brian, el que passa és que viu la vida que en teoria se li adjudica a Jesús, i llavors és una comèdia perquè realment fa molt riure, però alhora és una crítica brutal a la religió, en aquesta devoció absoluta i irracional cap a la fe, cap a Déu, cap a tot el que sigui una mica místic, i realment a través de la comèdia Monty Python va demostrar que es podia fer una crítica brutal a la societat.
És un gran guió i una gran pel·lícula que no et canses de veure.
Jo crec que és la pel·lícula perfecta.
Ho repassen tot amb un sentit de l'humor increïble. El que passa que em sembla que està filmada a Tunísia.
Pot ser, pot ser perquè...
Que no és fiable a nivell d'escenari, però sí que tota la història
passa
allà.
Però sí que hi ha escenes que realment sembla que estigui fet a Jerusalem.
A Jerusalem no haguessin deixat filmar-la, perquè allà són molt estrictes.
De quin any és això? Deu fer 40 anys, potser, aquesta pel·li, no?
Sí, això és del 79.
Imagina't. Escolta'm, George Harrison hi fa un cameo? cameo?
Sí, bueno, clar, és que això és una història apassionant perquè George Harrison va produir aquesta pel·lícula. George Harrison és el Beatle que ell, entre altres coses, era un Beatle realment més discret, i llavors ell produïa moltes pel·lícules i molts documents audiovisuals, i la vida de Brian el que passava és que Monty Python tenia aquest guió escrit. Monty Python ja anava anunciant que volia fer una pel·lícula per fer una crítica satírica a la religió, i ningú no trobava ningú que patrocinés aquesta pel·lícula perquè tothom pensava que era massa destralera. És a dir, que ningú s'atrevia a posar-hi diners. Aleshores, George Harrison va dir, ep, això m'interessa, deixeu-me llegir el guió, i llavors va decidir posar la pasta, ell mateix diu, perquè volia veure la pel·lícula. Aleshores va dir, sí, tinc moltes ganes de veure això, per tant, aquí teniu tota la pasta que necessiteu, feu-la. I George Harrison apareix en una escena que dura 15 segons, que s'ha de tenir molta agudesa per veure'l, i fa molta gràcia perquè saluda a càmera. Mm. O sigui, George Harrison, en una escena molt curta de la vida de Brian, saluda a càmera. Clar, és boníssim.
Molt bé, doncs avui aquest record de la vida de Brian també, ja que hem passat per Jerusalem. Moret, moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, Paula. Fins ara.
Fins ara.